Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat aprovarà demà un paquet de 400 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
Les mesures de la Generalitat inclouen l'excepció de l'impost al CO2 a furgonetes de transports i ajudes i crèdits a empreses i famílies, entre d'altres. El pla anirà acompanyat també de mesures per seguir accelerant la transició energètica. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
Mobilitzarem fins a 400 milions d'euros, desplegarem ajuts directes, exempcions fiscals i finançament perquè les famílies més vulnerables puguin fer front a les despeses de i subministraments, i perquè les empreses dels sectors econòmics més afectats, com transport, agricultura i pesca, puguin fer front a l'increment dels combustibles i matèries primeres. Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball.
Presó provisional sense fiança per als pares d'un nadó de tan sols un mes per presumptes maltractaments continuats i agressió sexual.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència.
5.700 alumnes de quart d'ESO d'una setantena d'instituts catalans fan avui i demà les proves de final d'etapa que impulsa la Generalitat.
Avui han fet les proves de castellà, ciències i anglès i demà serà el torn de català i matemàtiques. Núria Planas és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies. Aquests canvis responen a millorar metodològicament les avaluacions que teníem. És qüestió de tenir dades que siguin comparables i que es puguin transformar en evidència científica.
En cultura, la 18a edició del Festival Sismògraf d'Olot presenta una vintena de propostes que posen el cos al centre i conviden el públic a moure's.
Sota el lema Caminar al món, celebrar el cos, el festival proposa una àmplia programació d'arts vives amb noms com la companyia Malpelo, Manuel Roque o la companyia Bot Volk. Se celebrarà del 23 al 26 d'abril.
Olot FM, Gerard Puigdemont.
Destacar Bot Volk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull que, i a més, és estrena a l'Estat espanyol.
I en esports, Jordi Cervantes, Godón s'imposa en la primera etapa.
El ciclista francès s'ha imposat en la cita inaugural de la Volta a Catalunya amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. El corredor de l'equip Ineos s'ha imposat per pocs centímetres a un dels grans favorits per endur-se a la volta, Remco Evenepoel. A més, aquest migdia s'han conegut els emparellaments dels quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. El defensor del títol, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Bolognini, el Sabadell a l'Olympiacos i el Mataró al 6 Roma. L'anada serà l'11 d'abril i la tornada el 16 de maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Variable el temps que estem tenint en algunes comarques, sobretot del Prepirineu, de la Catalunya central, cas del Bages, o també cap al prelitoral barceloní. Algun xàfec ha arribat a caure, però d'una forma molt puntual. Encara el que queda d'aquesta tarda, algun ruixadet molt poc destacable i francament isolat, arribarà a caure, per exemple, en alguns indrets del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Mollanès, el Bages, o cap a la comarca, per exemple, del Berguedà. En canvi, moltes clarianes a les terres de Ponent, gran part de Tarragona i la Costa Brava, igual que el Pirineu. De fet, aquests quatre ruixadets ja no es presentaran ni es repetiran aquesta nit ni demà. Per tant, el dimarts serà una jornada molt tranquil·la, amb alguna boira matinal, sobretot a les fondalades del Segre, de la Plana de Vic o del sud gironí, i la tarda, que acabarà sent més càlida que la d'avui. El dimarts a la tarda, amb molt pocs núvols, per tant, ja diem, s'acaben els ruixadets que encara avui han anat sovintejant al centre del país. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C25 està tallant de Sant Pere a Sallavinera en sentit Manresa per un accident, es desvia per la sortida 107, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la B30, lateral de la P7 i a Coa Barberà del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 i a l'antídot de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La C58 i la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac a l'Usa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C59, intensitat a Caldes de Montbui en sentit Moiant, sentit nord. La C60, molt carregada amb retencions de la Roca del Vallès a Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Està boníssim.
Però ja no te'n miris.
Quim Àvila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les Pies. T'agrada?
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat aprovarà demà un paquet de 400 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
És el primer paquet d'ajudes al govern català que complementarà el de l'executiu de Pedro Sánchez. L'anunci arriba en el primer dia laborable amb els carburants, la llum i el gas més barats pel pla anticrisi del govern espanyol, mentre que el petroli torna a baixar de preu perquè Donald Trump ha allargat a 5 dies l'ultimàtum donat a l'Iran. Les mesures de la Generalitat inclouen l'exempció de l'impost del CO2 a furgonetes de transports i ajudes i crèdits a empreses i famílies, entre altres.
I les ha anunciat avui el president Salvador Illa, que ha reclamat novament la unitat de tots els partits polítics per fer front a una situació que ha qualificat de crítica i els hi ha demanat no treure rèdit polític del conflicte bèl·lic. Jordi Casino.
Salvador Illa ha aprofitat la cloenda d'una jornada per celebrar els 40 anys del diari Expansió per donar alguns detalls d'aquest primer pla, que tindrà 40 mesures concretes. Un paquet que preveu tot un seguit d'ajudes que estaran, això sí, condicionades a la preservació dels llocs de feina. Un pla que anirà acompanyat també de mesures per seguir accelerant la transició energètica.
Mobilitzarem fins a 400 milions d'euros, desplegarem ajuts directes, exempcions fiscals i finançament perquè les famílies més vulnerables puguin fer front a les despeses d'aliments i subministraments, i perquè les empreses dels sectors econòmics més afectats, com transport, agricultura i pesca, puguin fer front a l'increment dels combustibles i matèries primeres. Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. I per últim, accelerarem la transició energètica per avançar en la nostra autonomia. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
En les mateixes jornades, els responsables de les principals empreses energètiques espanyoles han fet una crida a la calma als ciutadans, tot i la inestabilitat provocada pel conflicte. El president de Naturgy, per exemple, ha assegurat que el subministrament de gas està més que garantit a Espanya gràcies a la feina feta aquests últims anys. Per contra, des de CaixaBank han vaticinat un increment del preu del diner a la propera reunió del mes vinent.
Un anunci que arriba, com dèiem, en el primer dia laborable amb els carburants, la llum i el gas més barats pel pla anticrisi del govern espanyol, que inclou una rebaixa del 21 al 10% en IVA d'aquests subministraments energètics.
Un fet que, en el cas de les bencineres, s'hauria de notar progressivament amb un estalvi d'uns 20 euros per dipòsit de mitjana. El pla impulsat pel govern espanyol, que aquesta setmana s'haurà de votar al Congrés, preveu 80 mesures i la majoria estaran vigents fins als finals de juny. En declaracions a la xarxa, el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, lamenta la manca de voluntat política del govern a l'hora d'intervenir al mercat i establir un topall en el marge de beneficis.
Sin duda, no hay voluntad de mor a las empresas que se están forrando con una subida totalmente abusiva, una subida que no responde al alza del petróleo. Las propias gasolineras aplicaron incrementos de precios cuando todavía ni de lejos estaban comprando un combustible con el precio del petróleo inflado, ¿no? Por tanto, se puede hacer, se puede intervenir en el mercado de los combustibles, se puede intervenir en el mercado de los alimentos si hay voluntad política, pero no la hay.
FACUA considera que les mesures es queden curtes i vaticina que els consumidors ben aviat notaran com queden sense efecte.
També el sector turístic enceta la temporada de primavera-estiu pendent de la inestabilitat geopolítica, l'escalada de tensions internacional i la guerra sacsegen la mobilitat global i impacten de forma directa sobre vols i preus, de manera que se'n ressent la planificació.
Els viatgers han de decidir on volen anar de vacances tenint en compte la incertesa dels jocs de destí i l'encariment de les rutes aèries. Segons les agències de viatges, la situació afavoreix el turisme local i la tria de Catalunya com a destí dels viatgers de fora. Ho ha assegurat a la xarxa el vicepresident d'ACB, Jordi Vinyoles.
està perjudicant alguns destins, però en el cas de casa nostra, en quant a turisme receptiu, és una oportunitat per Catalunya, perquè tant Catalunya com tot el Mediterrani occidental està vist com una destinació segura i, de fet, en aquest sentit es preveu un increment de viatges per Setmana Santa a casa nostra.
Vinyoles assegura que vetllaran per evitar que les companyies aèries aprofitin per inflar preus per sobre de l'encariment dels carburants i creu que quan el conflicte bèl·lic s'estabilitzi també ho faran els preus. Després d'unes setmanes en què les reserves s'havien frenat, ara les agències de viatges detecten que s'ha tornat a reactivar.
I tot això, com dèiem, avui que Donald Trump ha ampliat a 5 dies l'ultimàtum donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz sota amenaça de destruir les seves centrals elèctriques. Trump diu que ja han començat les negociacions i Iran ho nega i afirma que l'anunci només ha estat per fer baixar el preu del petroli.
I així ha estat els mercats europeus, que han obert sessió amb números vermells i han acabat tancant amb guanys. L'IBEX 35 ha recuperat els números verds i ha registrat beneficis de l'entorn de l'1%. Pel que fa al preu del petroli, s'ha desplomat fins al $97 per barril. Sobre el terreny, l'Iran manté els atacs amb míssils i drons sobre els països veïns i l'exèrcit israelià ha començat aquest dilluns a primera hora una nova onada de bombardejos contra infraestructures iranianes a la capital Teheran i també altres ciutats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, presó provisional sense fiança per als pares d'un nadó de tan sols un mes per presumptes maltractaments continuats i agressió sexual.
La secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha pres la decisió d'enviar presó provisional sense fiança als acusats, un home i una dona, per delictes comesos contra el seu fill de poc més d'un mes d'edat. Se'ls acusa de delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual. El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la infància i adolescència.
I almenys 6 detinguts en un macrooperatiu contra el tràfic de droga a Barcelona, Girona i Màlaga.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional tenen desplegat aquest dilluns un dispositiu contra una organització internacional implicada en el tràfic de droga i preveuen més detencions. El dispositiu, que forma part d'una investigació internacional coordinada per l'Europol, contempla més d'una desena d'entrades en localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona i la demarcació de Girona, com Sabadell i Lloret de Mar, així com a la província de Màlaga. El desplegament policial compta amb més de 200 efectius.
En política, el govern i Esquerra reprenen les negociacions pels pressupostos aquesta setmana, procurant esquivar les pressions pel calendari.
Els republicans volen parlar també de carpetes paral·leles als comptes i els socialistes asseguren que la relació amb Esquerra es manté ferma i és del tot estratègica per al país.
Mont Carvajal.
El PSC i Esquerra Republicana no s'han desanimat pel fracàs de les primeres negociacions i encara en la segona part amb la confiança intacta. Si més no, així ho ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha assegurat també que la relació entre aquests dos partits és fonamental pel país.
I tothom té clar que doncs, a l'espai de, diguéssim, de relació política entre Esquerra i PSC és absolutament estratègica per aquest país i que doncs, és necessària per avançar en molts temes. Per tant, des del meu punt de vista, insisteixo, no crec que hagi quedat ressentida la confiança.
Ni uns ni altres es volen encotillar amb calendaris i el portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, manté l'IRPF com a fita a l'hora que incorpora altres carpetes que no ha detallat.
El que estem fent, el que farem, és negociar-ho tota l'hora i arribarem al final del recorregut i decidirem què és el que hi ha i què és el que fem. Nosaltres no posarem dates ni obrirem un calendari que ens acabi de fer presoners.
Aquestes noves carpetes podrien ser, per exemple, gestionar l'ingrés mínim vital.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5.700 alumnes de quart d'ESO d'una setantena d'instituts catalans fan avui i demà les proves de final d'etapa que impulsa la Generalitat.
Són les antigues competències bàsiques que a partir d'ara es faran els anys que no hi hagi l'avaluació del sistema que fa el Ministeri d'Educació al final de secundària i primària. Avui han fet les proves de castellà, ciències i anglès i demà serà el torn de català i matemàtiques.
Esther Minguell.
La principal novetat d'aquestes proves és que no es fan a tots els instituts, només a una mostra escollida amb criteris de territorialitat, grau de complexitat, titularitat i mida. Les proves estan dissenyades amb estàndards internacionals, seran comparables i es corregiran de manera externa per reduir la tasca administrativa dels centres. Núria Planes és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, fet donar informació a les famílies. Aquests canvis responen a millorar metodològicament les avaluacions que teníem, perquè quan comparem, el que comparem sigui comparable. No és qüestió de tenir moltes dades, és qüestió de tenir dades que siguin comparables i que es puguin transformar en evidència científica.
Aquest any no es fan la sisè de primària perquè aquests alumnes ja passaran les que s'organitzen a nivell estatal entre l'abril i el maig, i es mantenen les de diagnòstic de quart de primària i segon d'ESO, que sí que busquen el nivell de cada alumne i que passen tots els estudiants.
També des de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, directora de recerca, explica els motius que han fet aconsellable reduir les proves a una mostra representativa d'una setantena de centres.
Són declaracions a la xarxa.
Que examinar, per dir-ho així, o passar una prova a tot l'alumnat, doncs vol dir temps, dedicació, professionals doncs que es preparen i fins i tot a vegades entrenament per fer aquestes proves, sense que realment els centres entreguessin cap benefici, perquè no s'ha articulat un sistema per acompanyar els centres a llegir aquestes dades i fer canvis. Per tant, aquest moviment que anem a fer una mostra i anem a assegurar-nos de que almenys la prova de sistema la tenim, és a dir, avaluar en general com està el nostre sistema educatiu, això ho tenim.
Sigui com sigui, la Fundació Bofill insisteix que no cal tampoc sobrevalorar aquestes proves, perquè l'únic que fan és constatar una informació que les avaluacions periòdiques ja posen de manifest.
I encara en plana educativa, el govern respon als sindicats del sector que la interlocució s'ha de fer a la mesa sectorial i els convoca per dijous. Els sindicats havien instat Educació a reprendre les negociacions aquest dimarts en una reunió a la UB.
Unes negociacions, per tant, que també inclouran Comissions Obreres i UGT, segons han informat fonts a l'executiu. L'executiu defensa també la importància de preservar els espais institucionals de treball i la interlocució entre els representants sindicals i l'administració. L'executiu ha respost als sindicats que la seva voluntat és continuar treballant amb la mà estesa amb tots els representants dels treballadors per continuar avançant les millores del conjunt del sistema educatiu. Però els convoca una mesa sectorial dijous al matí amb el conjunt dels representants del personal docent per continuar abordant aquestes qüestions.
El Saló Alimentari ha obert portes aquest matí al recinte de Fira Gran Via, una edició molt especial perquè el Saló compleix 50 anys. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
La Fira Alimentària està de celebració. El Saló dedicat a la innovació gastronòmica farà un any més que Barcelona i la seva àrea metropolitana es converteixin en l'epicentre del sector. Anna Canal, directora d'Alimentària, ha remarcat la importància d'aquesta celebració.
50 anys que Alimentària s'ha pogut acompanyar la indústria i veure com totes les innovacions que s'han portat a terme durant tots aquests anys i la internacionalització especialment de les empreses.
Les propostes d'aquesta nova edició reflecteixen les noves demandes dels consumidors. Una alimentació més saludable, sostenible i experiències gastronòmiques diferents com el fuet vegà de l'empresa gironina Alter Vego en col·laboració amb La Selva. Escoltem Anna-Li Albertí, brand manager de l'empresa.
És un fuet vegà fet a base de proteïna de pèsol, per tant no conté al·lèrgens perquè tampoc porta ou.
I un altre dels protagonistes indiscutibles és el fastuc. Anna Morejón, responsable de comunicació d'Idilia, ho explica.
La nocilla pistacho, la primera nocilla verda de la història, és una tendència molt clara del mercat.
Fins al 26 de març, més innovacions com aquesta es presentaran a la fira i destaca l'espai Innoval ubicat a The Alimentary Hub, on es presentaran més de 300 productes que preveuen el futur del sector.
Més coses. L'Ajuntament de Torredembarra reclama l'atenció continuada als casos d'ictus a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Tots els grups municipals han signat una declaració institucional en què es demana que el servei de tromboctomia funcioni 24 hores tots els dies de la setmana. On a la Torre, Anna Plaza.
Amb aquesta declaració institucional, l'Ajuntament de Torredembarra dona suport a la demanda formada per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona, que fa temps que lluita per una atenció 24/7 dels casos d'ictus. Actualment, aquest servei només es presta des de les 8 del matí a les 8 del vespre. Fora d'aquest horari, els pacients han de ser derivats a Barcelona. Valer Pinó és l'alcalde de Torredembarra.
Un servei que el territori necessita, que el territori reivindica i que des de l'Ajuntament de Torredembarra hem volgut fer conjuntament, doncs, per fer arribar aquest crit als responsables pertinents. Sabem que el president s'ha compromès a que es treballarà quan hi hagi professionals i etc, però no hem volgut quedar-nos al marge com a consistori.
La declaració l'han subscrit els 8 partits amb representació a l'Ajuntament de Torredembarra. Fa dues setmanes el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre a ampliar el servei d'atenció a l'ictus a Tarragona quan es disposi del personal necessari. De moment, però, no s'ha concretat el calendari.
El sistema d'emergències incorporarà a partir del 13 d'abril un nou llindar d'alertes per pluja intensa, més de 60 litres en 3 hores.
Fins ara les alertes saltaven quan es preveien més de 100 o 200 litres per metre quadrat en 24 hores, el que passa amb les llevantades o entre 20 i 40 litres en 30 minuts, com a les tempestes d'estiu. Però les inundacions d'Amposta de fa 5 mesos i el desbordament del Francolí el 2019 o el dels barrancs d'Alcanar han fet revisar el protocol. I és que cada cop són més freqüents problemes greus derivats de tempestes molt localitzades en què couen molts litres en molt poc temps.
Parlant d'aigua, comença la campanya de rec al canal d'Urgell sense demanda per les pluges abundants de l'hivern. El canal s'obre per abastaments a indústries i granges i es calcula que potser a final de setmana comença a haver-hi les primeres peticions. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Els embassaments del sistema Olià Briana acumulen actualment més de 400 hectòmetres cúbics d'aigua, als quals cal sumar-hi les reserves en forma de neu al Pirineu, fet que garanteix bona part de la campanya. En aquest context, la demanda és baixa i els agricultors opten per esperar uns dies abans de començar a regar, especialment el cereal. Així ho explica el president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros.
La demanda no hi és, esperant els comentaris de companys. Es diu, mira, si continua així, és el millor cap allà el dijous o divendres d'aquesta setmana, però el millor és escoltar. Començarà algunes zones més graveroses, però vull dir, com que ha plogut tant...
Segons Ros, el rec s'anirà activant de manera progressiva i a demanda en funció de l'evolució del temps. Pel que fa a la modernització, Ros ha assegurat que és inevitable i preparen actuacions en diversos sectors, amb un primer projecte destacat que podria afectar unes 4.000 hectàrees entre diferents municipis del Pla d'Urgell i el Segrià.
En cultura, la 18a edició del Festival Sismògraf d'Olot presenta una vintena de propostes que posen el cos al centre i conviden el públic a moure's. Sota el lema Caminar al món, celebrar el cos, proposa una àmplia programació d'arts vives amb noms com la companyia Malpelo, Manuel Roque o la companyia Botbolk. Se celebrarà del 23 al 26 d'abril. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Amb el lema Caminar al món, celebrar el cos, el Festival Sismògraf de dansa i arts vives enguany seguirà el camí de la sostenibilitat personal i natural a través de diferents propostes que s'englobaran en dos itineraris, un d'ells el de benestar, centrat en la cura del cos i la relació amb els altres. Mira Deva d'Urban o Care to Care de Nick Stewart en són dos exemples. L'altre itinerari, Caminar, proposa descobrir el territori de manera poètica i política, mirant d'establir noves relacions amb el paisatge. La companyia belga Boetvolk serà present a Olot. En parla Atena Busquets, directora del Sismògraf.
Destacar Boetvolk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format, llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull que, i a més, és estrena a l'estat espanyol.
Un any més el Sismògraf proposarà espectacles de dansa, de circ, de dansa contemporània i dansa d'arrel i performance a diversos espais de la ciutat i alguns altres lluny de la capital garrotxina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ja ha començat la Volta a Catalunya i ho ha fet amb una primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Triomf pel francès de l'equip Ineos, Dorian Godon, que s'ha imposat per pocs centímetres a un dels favorits, Remco Evenepoel. Una cita inaugural que ha deixat molts nervis i molta intensitat amb sortida i arribada, com explicàvem, a Sant Feliu de Guíxols. Aquest dimarts es disputa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. El pilot recorrerà 167 quilòmetres entre Figueres i Banyoles en una segona jornada que començarà a la una. Aquesta és la primera d'un total de 7 etapes amb 3 arribades en el Vallter 2000, Coll del Pal i Caral. Acabarà diumenge a Barcelona. Entre els favorits, a banda de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, a més d'altres ciclistes destacats com Joao Almeida, Richard Carapaz, Enric Mas o Mikel Landa. En waterpolo aquest matí s'ha fet el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina amb la presència de 3 equips catalans. El defensor del títol, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Buriacmeni, el Sabadell a l'Olympiacos i el Mataró al CIS Roma. L'anada serà l'11 d'abril i la tornada el 16 de maig. En futbol, aturada ara per seleccions, ahir però el Barça va guanyar per la mínima el Rayo Vallecano amb un gol d'Araujo. Així ho valorava Pedri, jugador blaugrana.
El Rayo es un equipo que normalmente nos lo pone difícil, saben presionar muy bien arriba, creo que pica muy bien al espacio, es un equipo que le mete mucha intensidad, sabíamos que iba a ser un partido así y bueno, creo que lo más importante es que nos hemos llevado los tres puntos.
El Barça continua amb 4 punts més que el Real Madrid, que ahir s'imposava l'Atlètic de Madrid per 3-2. La Lliga, com dèiem, s'atura ara fins al 3 d'abril amb compromisos de seleccions. En bàsquet, l'Espart Girona, que aquesta setmana jugarà la Copa de la Reina, va aconseguir una victòria important davant un rival directe a la classificació com és el València. Pau Villafañe, Girona FM.
Les gironines van dominar amb claredat els dos primers quarts, però la represa el València va reaccionar i el partit es va igualar, posant a provar la resistència d'un equip gironí amb rotació curta per les baixes de Canella, Quevedo i Vivi. I el duel es va decidir en un final a cara o creu. Un rebot clau de Guerrero i els tirs lliures de Holm van acabar decantant la balança per l'Uni Girona. Roberto Iñiguez es mostrava satisfet per la victòria.
Yo me agradezco por el trabajo que han hecho y el sacrificio, el compromiso. Y ahora, bueno, nos queda ver cómo vamos a recuperar a la gente y preocupado por eso, por intentar llegar a la Copa en la mejor situación posible.
Una victòria que consolida les gironines en la segona posició de la classificació amb dues victòries de marge respecte a les valencianes i a una del líder Saragossa.
Els altres catalans de la Lliga Femenina, Cadí la Seu i Penya, s'enfrontaven entre si i van ser les lleidatanes qui van guanyar per 76-65, deixant Fabián Téllez sense victòria en el seu debut a la banqueta verd i negre. I a la Lliga Endesa, dels equips catalans, només la Penya va sumar la victòria i va ser davant el Jaeopos Lleida per 86-88. La resta, derrotes. El Barça perdia davant el Real Madrid, el Bàsquet Girona també caia contra el Baskonia i el Baxi Manresa partien la seva visita a la pista de l'UCAM Múrcia.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
L'ou i els mites que l'envolten. Durant anys s'ha limitat el consum d'ous i s'ha menystingut les seves propietats, tot i ser un aliment únic en molts sentits. Avui explicaré quins beneficis aporten al nostre organisme, com escollir-los perquè siguin de qualitat i com cuinar-los correctament. L'ou és un aliment complet perquè aporta proteïna d'alt valor biològic, amb un perfil ideal d'aminoàcids essencials per poder sintetitzar proteïnes. També conté àcids grassos essencials amb una proporció que beneficia la salut cardiovascular i els últims estudis han demostrat que el seu consum no està relacionat directament amb un augment del colesterol total en sang, si es cuinen correctament, evitant la seva oxidació. És font de vitamines i minerals, ric en carotenoides i vitamines del grup B. Un sol ou ens aporta el 50% de la ingesta recomanada de vitamina B12, molt interessant en dietes vegetarianes per evitar anèmies i per assegurar un bon estat del sistema nerviós. També és un dels pocs aliments que conté vitamina D, indispensable pel sistema nerviós, muscular i immunitari. Finalment, els hipertensos caldrà que vagin en compte de no abusar-ne, doncs conté força sodi. Per saber si un ou és de qualitat, us podeu guiar pel primer número dels que trobareu marcats a la closca. Aquest indica criades les gallines. Si és un 0, són criades ecològiques amb pinso ecològic i se n'ha restringit l'administració d'antibiòtics. Si és un 1, són gallines criades a l'aire lliure però amb un pinso comercial i sense restricció de medicaments. Si apareix un 2, les gallines es crien al terra d'una nau, és a dir, moltes gallines en espai reduït i amb llum artificial per forçar-les a pondre més ràpid. Finalment, si hi ha un 3, les gallines es crien en gàbies de mida reduïda i dins d'una nau. Les següents lletres indiquen el país de procedència i els següents números, província, municipi i granja al qual pertanyen. Per consumir-los, useu tècniques de cocció que respectin al màxim els seus nutrients, passats per aigua, escalfats o al vapor, truites o remenats amb poc oli o pastissos o magdalenes salades de verdures al forn. El que cal evitar de totes les maneres són els ferrats. Sabem que un adult sa pot consumir uns 2 ous diaris i els nens petits 3-4 setmanals. Aprofitem la seva versatilitat a la cuina per provar nous plats i receptes o afegir-los a altres àpats del dia com els esmorzars.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat aprovarà demà un paquet de 400 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
Les mesures de la Generalitat inclouen l'exempció de l'impost del CO2 a furgonetes de transports i ajudes i crèdits a empreses i famílies, entre altres. El pla anirà acompanyat també de mesures per seguir accelerant la transició energètica. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
Mobilitzarem fins a 400 milions d'euros, desplegarem ajuts directes, exempcions fiscals i finançament perquè les famílies més vulnerables puguin fer front a les despeses d'aliments i subministraments i perquè les empreses dels sectors econòmics més afectats, com transport, agricultura i pesca, puguin fer front a l'increment dels combustibles i matèries primeres. Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball.
Presó provisional sense fiança per als pares d'un nadó de tan sols un mes per presumptes maltractaments continuats i agressió sexual.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència.
5.700 alumnes de quart d'ESO d'una 70ena d'instituts catalans fan avui i demà les proves de final d'etapa que impulsa la Generalitat.
Avui han fet les proves de castellà, ciències i anglès i demà serà el torn de català i matemàtiques. Núria Planas és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies. Aquests canvis responen a millorar metodològicament les avaluacions que teníem. És qüestió de tenir dades que siguin comparables i que es puguin transformar en evidència científica.
En cultura, la 18ª edició del Festival Sismògraf d'Olot presenta una 20ena de propostes que posen el cos al centre i conviden el públic a moure's.
Sota el lema Caminar al món, celebrar el cos, el festival proposa una àmplia programació d'arts vives amb noms com la companyia Malpelo, Manuel Roque o la companyia Bot Volk. Se celebrarà del 23 al 26 d'abril.
Olot FM, Gerard Puigdemont.
En parla Atena Busquets, directora del Sismògraf.
Destacar Bot Volk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més, és estrena a l'Estat espanyol.
I en esport, Jordi Cervantes, Godón s'imposa en la primera etapa.
El ciclista francès ha guanyat en la cita inaugural de la Volta a Catalunya amb la sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. El corredor de l'equip Ineos s'ha fet amb el triomf per pocs centímetres a un dels grans favorits, Remco Evenepoel. A més, aquest migdia s'han conegut els emparellaments als quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. El defensor del títol, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Buliagmeni, el Sabadell a l'Olympiacos i el Mataró al 6 Roma. L'anada serà l'11 d'abril i la tornada el 16 de maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Variable el temps que estem tenint en algunes comarques, sobretot del Prepirineu, algun raconet de la Catalunya central, cas del Bages, cap al prelitoral barceloní. Algun xàfec ha arribat a caure, però d'una forma molt puntual. Encara el que queda d'aquesta tarda, algun ruixadet molt poc destacable i francament isolat, arribarà a caure, per exemple, en alguns indrets del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Moianès, el Baix Bages o cap a la comarca, per exemple, del Berguedà. En canvi, moltes clarianes a les terres de Ponent, gran part de Tarragona i la Costa Brava, igual que el Pirineu. De fet, aquests quatre ruixadets ja no es presentaran ni es repetiran aquesta nit ni demà. Per tant, el dimarts serà una jornada molt tranquil·la, amb alguna boira matinal, sobretot a les fondalades del Segre, de la Plana de Vic o del sud gironí, i la tarda, que acabarà sent més càlida que la d'avui. El dimarts a la tarda, amb molt pocs núvols, per tant, ja diem, s'acaben els ruixadets que encara avui han anat sovintejant al centre del país. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la C25 continua tallada a Sant Pere Sallavinera en sentit Manresa per un accident. Es desvia per la sortida 107, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. La B30, lateral de la P7, va carregada a Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Sarrià i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, també per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat aprovarà demà un paquet de 400 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
És el primer paquet d'ajudes del govern català que complementarà el de l'executiu de Pedro Sánchez. L'anunci arriba en el primer dia laborable amb els carburants, la llum i el gas més barats pel pla anticrisi del govern espanyol, mentre que el petroli torna a baixar de preu perquè Donald Trump ha allargat a 5 dies l'ultimàtum donat a l'Iran. Les mesures de la Generalitat inclouen l'exempció de l'impost del CO2 a furgonetes de transports i ajudes i crèdits a empreses i famílies, entre altres.
I l'ha anunciat avui el president Salvador Illa, que ha reclamat novament la unitat de tots els partits polítics per fer front a una situació que ha qualificat de crítica, i els hi ha demanat no treure rèdit polític del conflicte bèl·lic. Jordi Casino.
Salvador Illa ha aprofitat la cloenda d'una jornada per celebrar els 40 anys del diari Expansió per donar alguns detalls d'aquest primer pla, que tindrà 40 mesures concretes. Un paquet que preveu tot un seguit d'ajudes que estaran, això sí, condicionades a la preservació dels llocs de feina. Un pla que anirà acompanyat també de mesures per seguir accelerant la transició energètica.
Mobilitzarem fins a 400 milions d'euros, desplegarem ajuts directes, exempcions fiscals i finançament perquè les famílies més vulnerables puguin fer front a les despeses d'aliments i subministraments, i perquè les empreses dels sectors econòmics més afectats, com transport, agricultura i pesca, puguin fer front a l'increment dels combustibles i matèries primeres. Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. I per últim, accelerarem la transició energètica per avançar en la nostra autonomia. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
En les mateixes jornades, els responsables de les principals empreses energètiques espanyoles han fet una crida a la calma als ciutadans, tot i la inestabilitat provocada pel conflicte. El president de Naturgy, per exemple, ha assegurat que el subministrament de gas està més que garantit a Espanya gràcies a la feina feta aquests últims anys. Per contra, des de CaixaBank han vaticinat un increment del preu del diner a la propera reunió del mes vinent.
Un anunci que arriba, com dèiem, en el primer dia laborable amb els carburants, la llum i el gas més barats pel pla anticrisi del govern espanyol, que inclou una rebaixa del 21 al 10% en IVA d'aquests subministraments energètics.
Un fet que, en el cas de les benzineres, s'hauria de notar progressivament amb un estalvi d'uns 20 euros per dipòsit de mitjana. El pla impulsat pel govern espanyol, que aquesta setmana s'haurà de votar al Congrés, preveu 80 mesures i la majoria estaran vigents fins a finals de juny. En declaracions a la xarxa, el secretari general de Facua, Rubén Sánchez, lamenta la manca de voluntat política del govern a l'hora d'intervenir al mercat i establir un topall en el marge de beneficis.
Sin duda, no hay voluntad de molestar a las empresas que se están forrando con una subida totalmente abusiva, una subida que no responde al alza del petróleo. Las propias gasolineras aplicaron incrementos de precios cuando todavía ni de lejos estaban comprando un combustible con el precio del petróleo inflado, ¿no? Por tanto, se puede hacer, se puede intervenir en el mercado de los combustibles, se puede intervenir en el mercado de los alimentos si hay voluntad política, pero no la hay.
Facua considera que les mesures es queden curtes i vaticina que els consumidors ben aviat notaran com queden sense efecte.
També el sector turístic enceta la temporada de primavera-estiu pendent de la inestabilitat geopolítica. L'escalada de tensions internacional i la guerra sexibilitat global i impacten de forma directa sobre vols i preus de manera que se'n ressent la planificació.
Els viatgers han de decidir on volen anar de vacances tenint en compte la incertesa dels jocs de destí i l'encariment de les rutes aèries. Segons les agències de viatges, la situació afavoreix el turisme local i la tria de Catalunya com a destí dels viatgers de fora. Ho ha assegurat a la xarxa el vicepresident d'ACB, Jordi Vinyoles.
Està perjudicant alguns destins, però en el cas de casa nostra, en quant a turisme receptiu, és una oportunitat per Catalunya, perquè tant Catalunya com tot el Mediterrani occidental està vist com una destinació segura i, de fet, en aquest sentit es preveu un increment de viatges per Setmana Santa a casa nostra.
Vinyoles assegura que vetllaran per evitar que les companyies aèries aprofitin per inflar preus per sobre de l'encariment dels carburants i creu que quan el conflicte bèl·lic s'estabilitzi també ho faran els preus. Després d'unes setmanes en què les reserves s'havien frenat, ara les agències de viatges detecten que s'han tornat a reactivar.
I tot això, com dèiem, avui que Donald Trump ha ampliat a 5 dies l'ultimàtum donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz sota amenaça de destruir les seves centrals elèctriques. Trump diu que ja han començat les negociacions. Iran ho nega i afirma que l'anunci només ha estat per fer baixar el preu del petroli.
I així ha estat els parquets europeus que han obert sessió amb els números vermells i han acabat tancant amb guanys. L'IBEX 35 ha recuperat els números verds i ha registrat beneficis de l'entorn de l'1%. Pel que fa al preu del petroli, s'ha desplomat fins al $97 per barril. Sobre el terreny, l'Iran manté els atacs a missils i drons sobre els països veïns i l'exèrcit israelià ha començat aquest dilluns a primera hora una nova onada de bombardejos contra infraestructures iranianes a la capital Teheran i també altres ciutats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, presó provisional sense fiança pels pares d'un nadó de tan sols un mes per presumptes maltractaments continuats i agressió sexual.
La secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha pres la decisió d'enviar a presó provisional sense fiança els acusats, un home i una dona, per delictes comesos contra el seu fill de poc més d'un mes d'edat. Se'ls acusa de delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual. El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència.
I almenys 6 detinguts en un macrooperatiu contra el tràfic de droga a Barcelona, Girona i Màlaga.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional tenen desplegat aquest dilluns un dispositiu contra una organització internacional implicada en el tràfic de droga i preveuen més detencions. El dispositiu, que forma part d'una investigació internacional coordinada per l'Europol, contempla més d'una desena d'entrades en localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona i la demarcació de Girona, com Sabadell i Lloret de Mar, així com a la província de Màlaga. El desplegament policial compta amb més de 200 efectius.
En clau política, el govern i Esquerra reprenen les negociacions pels pressupostos aquesta setmana, procurant esquivar les pressions pel calendari.
Els republicans volen parlar també de carpetes paral·leles als comptes i els socialistes asseguren que la relació amb Esquerra es manté ferma i és del tot estratègica per al país.
Mont Carvajal.
El PSC i Esquerra Republicana no s'han desanimat pel fracàs de les primeres negociacions i encara en la segona part amb la confiança intacta. Si més no, així ho ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha assegurat també que la relació entre aquests dos partits és fonamental pel país.
I tothom té clar que doncs, a l'espai de, diguéssim, de relació política entre Esquerra i PSC és absolutament estratègica per aquest país i que doncs, és necessària per avançar en molts temes. Per tant, des del meu punt de vista, insisteixo, no crec que hagi quedat ressentida la confiança.
Ni uns ni altres es volen encotillar amb calendaris i el portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, manté l'IRPF com a fita alhora que incorpora altres carpetes que no ha detallat.
El que estem fent, el que farem, és negociar-ho tot alhora i arribarem al final del recorregut i decidirem què és el que hi ha i què és el que fem. Nosaltres no posarem dates ni obrirem un calendari que ens acabi de fer presoners.
Aquestes noves carpetes podrien ser, per exemple, gestionar l'ingrés mínim vital.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat revisar la demanda d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez contra Espanya per la presó preventiva durant el procés. En una nota publicada aquest dilluns, el Tribunal amb seu a Estrasburg explica que un panell de 5 jutges ha descartat revisar el cas, com reclamaven els independentistes, després que el novembre passat una sala inferior negués que la presó preventiva havia vulnerat els drets polítics de Junqueras, Turull i Sánchez. Així, la sentència ja es ferma i confirma l'aval a la presó preventiva durant les eleccions del 2017, la posterior Constitució del Parlament i intents d'investidura. La desestimació de revisió no necessita estar motivada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5.700 alumnes de quart d'ESO d'una setantena d'instituts catalans fan avui i demà les proves de final d'etapa que impulsa la Generalitat.
Són les antigues competències bàsiques que a partir d'ara es faran els anys que no hi hagi l'avaluació del sistema que fa el Ministeri d'Educació al final de secundària i primària. Avui han fet les proves de castellà, ciències i anglès i demà serà el torn de català i matemàtiques.
Esther Minguell.
La principal novetat d'aquestes proves és que no es fan a tots els instituts, només a una mostra escollida amb criteris de territorialitat, grau de complexitat, titularitat i mida. Les proves estan dissenyades amb estàndards internacionals, seran comparables i es corregiran de manera externa per reduir la tasca administrativa dels centres. Núria Planes és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies. Aquests canvis responen a millorar metodològicament les avaluacions que teníem, perquè quan comparem, el que comparem sigui comparable. No és qüestió de tenir moltes dades, és qüestió de tenir dades que siguin comparables i que es puguin transformar en evidència científica.
Aquest any no es fan la sisè de primària perquè aquests alumnes ja passaran les que s'organitzen a nivell estatal entre l'abril i el maig i es mantenen les de diagnòstic de quart de primària i segon d'ESO, que sí que busquen el nivell de cada alumne i que passen tots els estudiants.
Doncs des de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, directora de recerca, explica els motius que han fet aconsellable reduir les proves a una mostra representativa d'una setantena de centres.
Són declaracions a la xarxa.
Que examinar, per dir-ho així, o passar una prova a tot l'alumnat, doncs vol dir temps, dedicació, professionals doncs que es preparen i fins i tot a vegades entrenament per fer aquestes proves, sense que realment els centres entreguessin cap benefici, perquè no s'ha articulat un sistema per acompanyar els centres a llegir aquestes dades i fer canvis. Per tant, aquest moviment que anem a fer una mostra i anem a assegurar-nos de que almenys la prova de sistema la tenim, és a dir, avaluar en general com està el nostre sistema educatiu, això ho tenim.
Sigui com sigui, la Fundació Bofill insisteix que no cal tampoc sobrevalorar aquestes proves perquè l'únic que fan és constatar una informació que les avaluacions periòdiques ja posen de manifest.
I encara en plana educativa, el govern respon als sindicats del sector que la interlocució s'ha de fer a la mesa sectorial i els convoca per dijous. Els sindicats havien instat Educació a reprendre les negociacions aquest dimarts en una reunió a la UB.
Unes negociacions, per tant, que també inclouran Comissions Obreres i UGT, segons han informat fons a l'executiu. L'executiu defensa també la importància de preservar els espais institucionals de treball i la interlocució entre els representants sindicals i l'administració. L'executiu ha respost als sindicats que la seva voluntat és continuar treballant amb la mà estesa amb tots els representants dels treballadors per continuar avançant en les millores del conjunt del sistema educatiu, però els convoca a una mesa sectorial dijous al matí amb el conjunt dels representants del personal docent per continuar abordant aquestes qüestions.
El Saló Alimentari ha obert portes aquest matí al recinte de Fira Gran Via, una edició molt especial perquè el Saló compleix 50 anys mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
La Fira Alimentària està de celebració. El Saló dedicat a la innovació gastronòmica farà un any més que Barcelona i la seva àrea metropolitana es converteixin en l'epicentre del sector. Anna Canal, directora d'Alimentària, ha remarcat la importància d'aquesta celebració.
50 anys que Alimentària s'ha pogut acompanyar la indústria i veure com totes les innovacions que s'han portat a terme durant tots aquests anys i la internacionalització especialment de les empreses.
Les propostes d'aquesta nova edició reflecteixen les noves demandes dels consumidors. Una alimentació més saludable, sostenible i i experiències gastronòmiques diferents com el fuet vegà de l'empresa gironina Alterbego en col·laboració amb la Selva. Escoltem Anna-Li Albertí, brand manager de l'empresa.
És un fuet vegà fet a base de proteïna de pèsol, per tant no conté al·lèrgens perquè tampoc porta ou.
I un altre dels protagonistes indiscutibles és el fastuc. Anna Morejón, responsable de comunicació d'Idilia, ho explica.
La nocilla pistacho, la primera nocilla verda de la història, és una tendència molt clara del mercat.
Fins al 26 de març, més innovacions com aquestes es presentaran a la fira i destaca l'espai Innoval ubicat a The Alimentary Hub, on es presentaran més de 300 productes que preveuen el futur del sector.
En territori, el sistema d'emergències incorporarà a partir del 13 d'abril un nou llindar d'alertes per pluja intensa, més de 60 litres en 3 hores.
Fins ara les alertes saltaven quan es preveien més de 100 o 200 litres per metre quadrat en 24 hores, el que passa amb les llevantades o entre 20 i 40 litres en 30 minuts, a les tempestes d'estiu. Però les inundacions d'Amposta de fa 5 mesos i el desbordament del Francolí el 2019 o el dels barrancs d'Alcanar han fet revisar el protocol. I és que cada cop són més freqüents problemes greus derivats de tempestes molt localitzades en què cauen molts litres en molt poc temps.
Parlant d'aigua, comença la campanya de rec al canal d'Urgell sense demanda per les pluges abundants de l'hivern. El canal s'obre per abastaments a indústries i granges i es calcula que potser a final de setmana comença a haver-hi les primeres peticions. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Els embassaments del sistema Olial Brian acumulen actualment més de 400 hectòmetres cúbics d'aigua, als quals cal sumar-hi les reserves en forma de neu al Pirineu, fet que garanteix bona part de la campanya. En aquest context, la demanda és baixa i els agricultors opten per esperar uns dies abans de començar a regar, especialment el cereal. Així ho explica el president de la comunitat de regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros.
La demanda no hi és, esperant els comentaris de companys. Es diu, mira, si continua així, és millor cap allà el dijous o divendres d'aquesta setmana, però el millor és començarà algunes zones més graveroses, però vull dir, com que ha plogut tant...
Segons Ros, el rec s'anirà activant de manera progressiva i a demanda en funció de l'evolució del temps. Pel que fa a la modernització, Ros ha assegurat que és inevitable i preparen actuacions en diversos sectors, amb un primer projecte destacat que podria afectar unes 4.000 hectàrees entre diferents municipis del Pla d'Urgell i el Segrià.
I al Delta de l'Ebre, el govern està recuperant la reserva natural de les Filipines Remolà. L'obra té un cost de 1,3 milions d'euros finançats pels fons Next Generation. Avui ha visitat els treballs que s'hi estan fent la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Esplugues Televisió, Paula Marco.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les actuacions de restauració de la maresma de les Filipines Remolà, unes obres que han durat més de 8 mesos i que tenen com a objectiu principal millorar la qualitat hídrica i, sobretot, reduir els riscos d'inundabilitat de l'espai. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
La restauració que s'ha fet des de l'Agència Catalana de l'Aigua construeix un nou pou per aportar aigua de qualitat, instal·lant aquests bombaments també vinculats a energies renovables i, per tant, autosuficients. Hem reforçat també motes per evitar, com es deia, aquesta entrada d'aigües contaminants. Hem millorat comportes, desguassos, per controlar aquestes inundacions.
Les obres han suposat una inversió d'1,3 milions d'euros i han estat finançades pel Fons Europeu Next Generation. Tal com ha insistit la consellera, la restauració d'aquesta zona no és una actuació aïllada, sinó un clar exemple del que la Generalitat vol aconseguir amb les noves polítiques que han implantat.
Les polítiques que estem desplegant són polítiques de conservació, de restauració, de solucions basades en la natura.
Unes polítiques que han fet possible la recuperació i la preservació d'una zona tan important com és la reserva natural de les Filipines Remolà.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I en cultura, la 18a edició del Festival Sismògraf d'Olot presenta una vintena de propostes que posen el cos al centre i conviden el públic a moure's. Sota el lema Caminar al món, celebrar el cos, proposa una àmplia programació d'arts vives amb noms com la companyia Malpelo, Manuel Roque o la companyia Botvolk. Se celebrarà del 23 al 26 d'abril, Olot FM, Gerard Puigdemont.
Amb el lema Caminar al món, celebrar el cos, el Festival Sismògraf de Dansa i Arts Vives enguany seguirà el camí de la sostenibilitat personal i natural a través de diferents propostes que s'englobaran en dos itineraris, un d'ells el de benestar, centrat en la cura del cos i la relació amb els altres. Mira Deva d'Urban o Care to Care de Nick Stewart en són dos exemples. L'altre itinerari, Caminar, proposa descobrir el territori de manera poètica i política, mirant d'establir noves relacions amb el paisatge. La companyia belga Botvolk serà present a Olot. En parla Tena Busquets, directora del Sismògraf.
Destacar Botvolk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran forma, Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més és estrena a l'Estat espanyol.
Un any més el Sismògraf proposarà espectacles de dansa, de circ, de dansa contemporània i dansa d'arrel i performance a diversos espais de la ciutat i alguns altres lluny de la capital garrotxina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ja ha començat la Volta a Catalunya i ho ha fet amb una primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Triomf pel francès de l'equip Ineos, Dorian Godon, que s'ha imposat per pocs centímetres a un dels favorits, Remco Evenepoel. Una cita inaugural que ha deixat molts nervis i molta intensitat al pilot. Escoltem els ciclistes catalans, Marcel Camprubí, de l'equip Pinarello, i Sergi Darder, amb declaracions a TV3.
Així és, s'ha anat relativament tranquil tot el dia perquè hi havia molt vent de cara fins a la carretera de la costa, que es notava que la gent anava fresca i la posició crec que era clau. Aleshores s'ha seleccionat molt el grup i ho ha fet un bon final pel Tom.
Sí, sí que es nota, però hòstia, jo crec que, no sé què us haurà vist per les càmeres, però és que hem entrat superbé, superdavant, els nostres de la general no han perdut temps i no crec que hagin sigut superiors a nosaltres, vull dir, ho hem fet molt bé avui.
Aquest dimarts es disputarà la segona etapa de la Volta. El pilot recorrerà 167 quilòmetres entre Figueres i Banyoles en una segona jornada que començarà a la una del migdia. Aquesta és la primera d'un total de 7 amb 3 arribades en el Vallter 2000, Coll del Pal i Caral. Acabarà diumenge a Barcelona entre els favorits Jonas Vingegaard, el mateix Remco Evenepoel, a més d'altres ciclistes destacats com Joao Almeida, Richard Carapaz, Enric Mas o Mikel Landa. En waterpolo aquest matí s'ha fet el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina amb la presència de tres equips catalans. El defensor del títol, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Buliagmeni, el Sabadell a l'Olimpiakos i el Mataró al 6 Roma. L'anada serà l'11 d'abril i la tornada el 16 de maig. A l'Hockey Lliga Iberdrola, les places de play-off seguiran en mans de Vilassana, Fraga, Gijón i Palau, després d'una jornada amb partits clau a la part alta. El Palau va guanyar 4-0 al Manlleu, amb qui es disputava la quarta posició. Eloi Rubio, Ràdio Manlleu.
Anna Casarramona va obrir el marcador ben aviat als 5 minuts de joc. Tot i el domini del Palau, el segon gol es va fer esperar fins l'últims instants de la primera part, quan Berta Busquets va fer el 2-0 a només 15 segons del descans. A la represa, el guió no va canviar. El Palau va continuar controlant el partit i ampliant les distàncies amb gols de Nara López i ja en el tram final de Luchi Maldonado, que va tancar el marcador amb el definitiu 4-0.
I el Liceu es va emportar la Copa del Rei disputada a Sant Sadurní i d'Anoia, superant a la final per 1-4 al Calafell. En voleibol, el Sant Cugat va perdre per 1-7-3 el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la Lliga Iberdrola contra el Cajasol Andalusia. Divendres serà el segon partit a Andalusia, precisament, i si fos necessari un tercer, també seria amb el Sant Cugat com a visitant dissabte. I en futbol sala, ahir el Barça va perdre la Copa d'Espanya davant el Jaén a la tanda de penals. El partit i la pròrroga havien acabat amb empat a 0.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lies a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo els meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Venga, va. Arriba.
arriba sempre amb molta pressa. A mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses. Quan ella hi és, mai no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la veig que va posar davant. La música a tope amb el sarri-sarri des del matí. Ja anava loca més que jo, amb el seu sap de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja anava loca més que jo, amb el seu sap de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu lai-lo-la a través del cel obert m'entren ganes de baixar. Perquè cada cop que sento el teu lai-lo-la vindria a liar-me, m'he d'anar a currar. Ja anava loca més que jo, amb el seu sap de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja anava loca més que jo, amb el seu sap de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant.
Que anava loca, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que anava loca, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que la Camila anava loca, que la Camila anava loca, que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca.
Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
La xarxa de comunicació local.